Retrats musicals. Un programa ideat i presentat per Rafael Jiménez. Retrats musicals. Compositors i músics de referència. Avui, programa dedicat a la figura de Marcel Sabater.
Hola, benvinguts a una altra vegada a Retrats Musicals. En aquesta ocasió dedicarem el programa, com hem dit, a la capçalera, al músic i compositor Marcel Sabater. Benvingut, Marcel, a Punt 100 Ràdio Sant Celoni, i gràcies per haver fet aquest stop a Sant Celoni del teu trajecte a Barcelona i Girona. Gràcies per seguir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, si et sembla, doncs, com t'he explicat, el programa aquest pretén entrar a fons en el que és el músic, el compositor, la trajectòria musical. Sabem que la teva trajectòria, doncs, és important, doncs vas començar molt jove, i si et sembla fem una petita presentació perquè la gent que ens escolta sàpiga qui és Marcel Sabater. Perfecte. Doncs que va néixer a Tortellà el 1970, Vila de Músics. És músic, és intèrpret de flabiol, compositor, director, és professor de flabiol a l'ESMUC de Barcelona i a l'Isaac Albéniz de Girona. Ha estat deixeble de Jordi León, i darrerament doncs és director d'orquestra de la Gio Orquestra, director de la Sant Jordi i també de la Simfònica Catalana. Marcel, abans d'entrar en la trajectòria primerenca, estàs en un dels millors moments professionalment parlant, com a director més que com a músic, per exemple? La preguntaria o no?
No sé si és el millor moment, però és un dels moments que estic disfrutant molt. La veritat és que és quan estic gaudint més, sobretot en la direcció, que és tenir tots els músics a davant i tota l'obra global, podríem dir, i donant una energia i rebent molta més de la que dones. Això és realment espectacular, m'agrada molt. Però tot això ha estat sense voler. Tot això ha estat, en la meva carrera fins a director, no ha estat pensada de jove, sinó que ha sorgit espontàniament. Vaig començar pel flabiol, tocant, i un bon dia em van dir per dirigir la cobla que estava tocant, i vaig dir, doncs bueno, si he de dirigir, estudiem una mica la direcció d'orquestra. I vull dir que no ha estat una cosa realment de petit voler ser director d'orquestra, no, sinó que m'ho he anat trobant pel camí.
A banda del flabiol, toques algun altre instrument, la flauta, per exemple?
No, toco el piano, tinc els estudis superiors de piano també, sí.
Piano.
Tinc la carrera de piano, i també havia tocat una mica la viola i el trombó de vares.
Carai!
Sí. Poquet, aquests altres dos instruments poquets, doncs perquè havia d'anar masses dies a Barcelona ja i carregat de moltes, i no, ja no donava l'abast, i vaig haver de decidir pel piano, que és l'instrument important. Però tothom me coneix pel flabiol, potser perquè és el que
el que
la gent et veu a dalt de l'escenari més sovint.
Bé. On vas començar els estudis musicals? A Tortellà?
Vaig començar a Tortellà amb Martí Puntí, que és un músic, era un músic de cap a peus, que havia tocat a la Meravella, que sabia tocar el flabiol, sabia tocar el fiscón, sabia tocar l'harmònium a missa, sabia tocar el baix. Era un músic d'aquests que qualsevol cosa la tocava bé. I com que sabia tocar el flabiol, jo anava a classes de solfeig i li van dir que no és que plegava el flabiolaire de la principal d'Olot, a veure si volia entrar-hi d'aquí 3 mesos.
Carai!
Clar, va ser una mica d'intensiu, i sí, i en 3 mesos ja estava tocant a la principal d'Olot, i substituint el Pere Rabasseda, que és el flabiolaire de la principal de la Bisbal actualment.
Sí. 14 anys tenies quan vas entrar a la principal d'Olot.
Exacte, 14 anys, sí.
I no et senties com molt petit allà amb aquells senyors, perquè a la principal d'Olot hi havia senyors molt grans, no?
Sí, en aquella època estaven tots retirats, o quasi tots. Era, abans, doncs, els músics sí que... Ara tot és més legal, però abans els músics, doncs, retirats tocaven moltes cobles, hi havia músics retirats i no passava res, no? I era el més jove, i em portaven superbé, jo no vaig ser, al contrari, que em vaig sentir molt ben tractat, i una escola de vida realment, doncs, perquè quan estàs tanta estona amb gent gran i moltes vegades a taula que hi ha més distensió i que t'expliquen les coses normals com un mes, doncs allà s'aprenia molt.
Està bé. I al cap de 2 anys entres a la ciutat de Girona?
Sí, al cap de 2 anys es jubila el Lluís Buscarons, el fundador també de la ciutat de Girona, i m'han venir a buscar i vaig estar doncs 25 anys, quasi que bé.
M'imagino que quan vas entrar a la ciutat de Girona ja era un compromís una mica més important, perquè substituir Lluís Buscarons, m'imagino...
Sí, però jo no ho sabia.
No ho sabies? No. Això et va salvar.
Sí, la veritat és que quan ets jove doncs moltes vegades no ets conscient del que estàs fent en aquell moment o de l'importància. L'importància se li dona després. I gràcies a això doncs no va ser cap pressió, al contrari, vaig anar a tocar a qualsevol altre lloc.
Sí, sí. No va ensenyar aquell introit tan particular que tenia Lluís Buscarons?
No, perquè... Sí que els anaven trobant per Girona, quan tocàvem a Girona moltes vegades em venia a saludar, i per què no toques aquesta sardana? Li tocaven molt les sardanes obligades seves, que a més m'agradaven molt, però no vam coincidir mai a l'escenari. No vam coincidir mai a l'escenari com per poder parlar de coses tècniques o d'ensenyar-me...
Perquè, de fet, Lluís Buscarons era un dels intèrprets de flabiols més de referència,
sí,
no?
Sí, més reconeguts a l'època, sí. Sí, sí, sí. I molt conegut, sobretot perquè, a part dels altres, doncs, que tocaven molt, també era compositor de sardanes obligades, i això feia que encara se'l valorés més.
I, a més, també feia de professor a Girona i ensenyava flabiol també a Girona i flauta, crec, no?
Sí, i a Castelló d'Empúries, també.
També, també. Mm-hmm. Està bé. Molt bé, ara t'ensenyaré unes fotografies,
sí.
No sé si te'n recordaràs tu, de l'any 92, que vas venir a tocar Sense l'ànim a la ciutat de Girona. I aquí veiem un Marcel Sabater molt jove, què et sembla?
Ostres, tu.
Te'n recordes d'aquest concert de l'Església?
Me'n recordo, sí, sí, que va molt moral.
Bueno, aquí estem parlant d'un Marcel Sabater molt jove encara, perquè estem parlant de l'any 92.
Mm-hmm.
Desembre del 91, per ser més concret.
Sí, 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 me'n recordo perfectament amb el Moraleda que ens va dirigir i el Francesc Cassú, que van tocar una sardana seva que ens va venir a assajar i... Sí,
jo me'n recordo molt d'aquest concert i d'en Cassú perquè vau tocar de nit
al Pont de Sant Agustí, sí.
Que la va dirigir ell,
sí.
Que us va venir a ensejar,
sí.
La va polir una miqueta i la va dirigir, i això va ser un impacte, perquè llavors en Cassú em sembla que feia un any que havia entrat a la principal,
sí.
De la Bisbal.
Molt jove,
i com que hi havia relació amb Sant Solà, la vam convidar, per exemple, que tocàvem aquesta sardana i bueno, vam estar contents que també que us dirigís. M'imagino que a vosaltres també us duria agradar.
Sí, a més una sardana que t'ha trencat una mica amb l'estil de les sardanes d'abans, molt trencadora i molt ben feta.
A mi m'agrada moltíssim.
Un compositor extraordinari.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs mira, farem una petita pausa per escoltar més música teva. Sobre l'any 91-92, sembla que vas composar de les poques sardanes que has fet, Lloret 25 anys. Mm-hmm. Sembla que estem parlant d'aquesta època.
Sí, sí.
Doncs farem una petita pausa per escoltar uns compassos d'aquesta sardana i continuem l'entrevista.
Perfecte.
Bé, doncs arribaríem a l'any, crec, si no m'equivoco, tu em corregiràs, Marcel, l'any 96 és quan es retira en Francesc Camps de la ciutat de Girona i tu agafes la direcció de la Cobla, també un director molt jove.
Sí, sí,
I,
sí.
I amb una cobla amb una experiència i envergadura i que feia molts aplecs, continua fent-los.
Sí, una de les cobles que es toca més, que es tocava més, encara segueixen tocant més aplecs, podríem dir, juntament amb la Salvatana, on la Salvatana fa música de ball i toca diferent, no? Però era una de les cobles que tocava més. I és el que t'he comentat abans, em vaig dir, posa't a estudiar direcció, perquè... Doncs, a part que el Francesc Camps em va ajudar amb tot el que va poder i em recolzava i em deia, em donava consells i sí, sí, però bueno, va estar... Quan t'hi trobes és l'única manera, no? Si hagués de pensar, avui començaré a fer director, no ho començaries mai.
Clar. Mm? M'imagino que hauria de ser un repte important també agafar la direcció de l'orquestra o de la Cobla a Ciutat de Girona.
Era un repte important, però com que va venir dels propis músics que ja ens coneixíem de molt d'anys,
feia anys que tocava,
i ells van decidir, ells, per què no agafes tu, que bueno, sabien que tocava el piano i que havia acabat la carrera de piano, i que feia composició i composava i que en aquell moment, a part del Francesc Camps, potser no hi havia cap més director, cap compositor més, uh-huh. i van decidir per mi i jo encantat que ho triessin.
Deies que vas estar 25 anys a la ciutat de Girona, són molts anys també, m'imagino que hi deu haver una quantitat de records, de concerts, de plecs, de gent de... No?
Increïble.
25 anys, 25, són molts anys.
25 una... anys, amb èpoques doncs, que l'estiu tocàvem cada dia. No és tant com ara, però me'n recordo que teníem 2 o 3 dies que no tocàvem durant tot l'estiu. Per tant, ens veiem, era la segona família, o la primera, potser, per ser la primera família, i dinaven junts, tocaven junts, reien junts, discutíem junts, sí, sí, 25 anys.
Molt bé, molt bé. Deixes la ciutat de Girona i entres a director a la Cobla Simfònica Catalana. Com va anar això, aquest canvi? Com...
Va anar, doncs, perquè el Moraleda doncs, van deixar la direcció al Moraleda i estàvem buscant director i encara estàvem a la ciutat de Girona i compaginava les dues coses. Compaginava les dues coses perquè és una cobla que no fa audicions i no fa ballades, sinó que és una cobla que només es dedica a fer concerts, música simfònica, molts bons músics, la veritat és que molt bons músics, però fan molt pocs concerts, per tant podia compaginar-ho perfectament. I en coneixien, els músics que estaven allà, doncs hi havia el Jordi Molina i el Salvador Parés, que també són de
per allà,
comarques gironines i són dos músics que tenen molt de pes de decisió perquè són grans músics. El Jordi Molina no.
sí, és
un dels millors tenores, no?
Sí,
per
sí,
tant,
ja.
Van dir, és que hi ha un director que el volem. I també va ser encara hi segueixo i molt encantat perquè fa molt bona feina. Tenim l'avantatge que ens trobem poc, però és molt intens. I tothom espera el dia de tornar-nos a trobar. Així. I perquè fem molt intens, també fem assajos molt seguits amb els seus respectius dinars o perquè fem matí tarda o tard i nit,
sí.
Per poder fer assajos llargs. I,
això potser ajuda que la cosa continuï, no?
Ah,
a ser espaiat, no?
Clar.
Perquè si és molt dia a dia, a vegades també cansa això, no?
Sí,
i a més, entres
en una monotonia que és el perill de la música, una mica.
Bé, això va passar el març del 2011, que em vas estrenar com a director de la Cobla Simfònica, però és que el 2012 s'estrena la Gira Orquestra i en Marcel Sabater també és el director. Escolta, això ja anava cada cop més fort, no? Per d'una manera. Com va anar això de la Gira Orquestra?
Sí, això és un projecte que ja tenia en ment feia molts anys, de fer una orquestra. Jo, esclar, quan vaig començar a estudiar direcció, vaig anar estudiant, vaig anar uns 5 anys a Viena també a estudiar, però acabes i no hi ha orquestres.
Arribes aquí i no hi ha orquestres.
És que no hi ha orquestres, no. Hi ha la del Liceu, l'OBC, la Simfònica del Vallès i no gaire més d'orquestres estables, no?
Sí.
I amb els seus directors ja. Per tant, pots fer dues coses. Te la fas l'orquestra o te'n vas...
O marxes a Viena.
Esclar, jo tenia la vida molt muntada aquí amb les classes de l'ESMUC, al conservatori, i vaig decidir, doncs, juntament amb el meu germà, que és el que porta tot, el Jaume Sabater porta totes les qüestions de màrqueting i de comunicació,
bé.
Que m'ajuda amb aquest aspecte, que moltes vegades no s'hi dona importància, però crec que és molt important.
Sí.
És un dels més importants, però els músics estem més per la música, no? I em va perfecte la compaginar amb el meu germà aquestes dues tasques i van sortir amb molta força i ens va bé, tot i que el moment és molt complicat.
A més, però... el dia de l'estrena doncs feu un concert amb la Nina, en Guinovart, la Gemma Coma, Jordi Molina, això va ser un concert espectacular, eh?
Sí, un concert amb entrades exaurides i va ser una gran campanada i que ens ha permès doncs, ja agafar molt de nom des del principi. Hem seguit fent concerts per exemple al Festival de Pedralbes l'any passat amb en Josep Carreras o amb solistes de primer nivell com el Lluís Claret, l'Alba Ventura, la Mireia Ferrer, l'Albert Guinovart.
Sí.
I ara tornarem a fer el concert de Pedralbes una altra vegada i ja intentem fer com una mena de cicle a l'Auditori de Girona i les coses ens molt il·lusionats.
Bé, doncs mira, si et sembla, aquí també hi posem uns fragments d'una peça que vau tocar aquell dia, concretament a la Flor de Nit, que vau acompanyar a la Nina. Doncs escoltarem un fragment de la Nina i la Gira Orquestra.
Quan ven la nit lluna blanca, totes les flors a contracor es tanca. Quan ven la nit sota la lluna blanca, sols una flor s'obre de sobte i canta. Sota el carrer, sota la llum de bombetes celestes, i sóc com tu, ciutat.
Molt bé, continuem parlant de la Legió Orquestra. Llavors, una pregunta. Parlaves del teu germà. Familiarment també hi havia músics a la teva família?
Sí.
El teu pare també?
El meu avi era músic.
L'avi també era,
l'avi
músic.
Era músic, era trompetista. El meu pare també era trompetista i el meu tio també era trompetista.
Carai.
I el meu pare em va dir, tu no tocaràs la trompeta. No, és un instrument realment molt, molt delicat. I que el dia que estàs malament, doncs estàs malament i no
surt res.
Sí, sí, el dia que no surt res i és un instrument que, més, quan falles, tothom ho sent. Sí. No? És un instrument molt esclau que s'ha d'estar estudiant cada dia, fent, encara que sigui poc, però cada dia has d'estar
fent llavi, que diuen, no?
Has de fer llavi i que la musculatura aquesta no es perdi, perquè el dia que es perd no sona.
El fet que hi hagués músics a la teva família també et va induir a ser músic o no? Ja t'agradava o t'hi vas trobar?
El meu pare va, de petit, amb el meu germà gran, doncs va intentar fer-nos classes de música i no funcionava. Però després vaig ser jo com vaig decidir, van anar després a solfeig amb el Martí Puntí, que era el professor que tothom anava al poble d'Hortellà, tothom anava a classes amb ell, i allà va ser com vaig dir, vull tocar el piano, vull fer músic, i des que de seguida vaig tenir clar que volia ser músic. Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Bé, ens havíem aturat un moment el 2012 amb la Legió Orquestra. Anem al 2013, la Nina celebra els 30 anys de carrera. Mm-hmm. I també, doncs, feu un concert a Girona, un altre a Empúries, i no sé si va haver algun altre. M'imagino que aquest concert també hauria de ser, doncs, una novetat, perquè hi havia un grup de jazz també, oi? A part de no sé si era tota la Gio Orquestra. Ho expliques una miqueta?
Sí, era un ensemble, el que dèiem en Gio Ensemble. Fem diferents formacions, depèn de la producció. Pots arribar a fer producció amb 70 músics, com és el cas amb el Carreras, o quan fas una producció de Mozart necessites menys músics, i quan fas una producció amb música més moderna fem un ensemble que hi ha instruments de corda, però també hi ha el trombó, el baix elèctric, la bateria, per poder fer tot tipus de música, no? I aquest concert el tornarem a repetir,
sí?
El Festival de Camp Llong, ens fa molta il·lusió tornar-lo...
Aquest any el feu?
Sí, sí, per l'agost, em sembla que és el 29, si no recordo malament.
M'imagino que una experiència molt interessant també, perquè nosaltres vam assistir al d'Empúries, realment extraordinari, no?, el concepte del concert, el ritme del concert.
Sí, vam
fer... Perquè hi havia una mica de tot, perdona.
Sí, sí, vam fer el dia de l'estrena, que va ser un concert amb molts de convidats, com la Gadel, o que també sí, que havien fet el Mamma Mia, amb la Nina, l'Abet, l'Albert Guinovart... Ara no els diré tots, i em sap greu, però van ser molts convidats, i per tant va ser molt complicat el concert, perquè tot el repertori era fet expressament. El Joan Moner va fer tots els arranjaments, i la Nina va cantar tots els estils aguts i breves.
Sí, 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 impressionant.
I tots amb una gràcia que jo no veig, no conec a ningú que faci jazz, que faci brasiler,
sí, sí,
que faci el Flor de Nit, que faci qualsevol tipus d'estil, diferents idiomes, i també hem fet.
I perfectes, i cantat d'una manera meravellosa. És veritat, ja et dic, el d'Empúries a mi em va encantar per la varietat, precisament, dels estils musicals que es va tocar en aquell concert.
A més, el lloc era impressionant. Va ser un concert, podem dir, aquí ja va ser sense els
convidats,
però era un concert molt més àgil.
Sí, va estar molt bé. Bé, aquest mateix any 2013, també ho has comentat abans, va actuar amb la Gio Orquestra, amb l'Alba Ventura i la Mireia Ferrés, que són dues joves intèrprets, no?
Sí, la Mireia Ferrés, que és la trompetista de l'OBC, la trompetista solista, una de les millors trompetistes, no d'aquí a Catalunya, sinó jo crec d'Europa. És igual, jo crec que és una trompetista amb un so que no n'he sentit gaires més enlloc. I amb una musicalitat increïble, no? I va tocar un concert de Haydn, que és un concert de repertori molt conegut, i molt contents de poder, en el nostre aniversari, poder tenir dos solistes. Va haver la Mireia Ferrer, que va tocar el concert de Haydn, i l'Alba Ventura, el concert de Mozart, el 21, que potser és el més conegut perquè surt de les pel·lícules, no? I és una de les pianistes internacionals més valorada aquí a Catalunya.
Alba Ventura.
Sí.
El que passa que aquests solistes potser tenen poc ressò o poques oportunitats de donar-se a conèixer?
Podríem dir que el món clàssic està molt a dintre, no, per conèixer una mica els solistes. Coneixerem potser dos o tres noms, però els altres, si no estàs molt a dintre la música clàssica, potser no n'és coneguts com els futbolistes, això està clar, no? Però si estàs dintre la música clàssica, bueno, a més l'Alba Ventura va ser alumna de l'Alícia de la Rocha i de les pianistes més destacades que tenim aquí a Catalunya, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, ja que parlàvem de la Mireia Ferrés, també hem agafat un fragment que ja ha penjat de la Georgesta de la Mireia Ferrés, i escoltarem un petit fragment de la Mireia Ferrés.
Molt bé.
Bé, Marcel, continuem, si et sembla, doncs, resseguint la trajectòria. En aquest cas, entrarem en la faceta de compositor. En parlava abans, has composat molt poc. Mira, les tinguen aquí. Enyorances d'estiu, que va ser la primera, si no m'equivoco, que és la que sentíem abans. Boirosa matinada, el 1990. L'Anna de Llançà, que per cert he de confessar que aquesta sardana m'encanta. No sé per què, però m'agrada moltíssim. Lloret, 25 anys de plec, l'any 94. Somnis d'amor. Sí. Aquest va guanyar un premi Serep Banyol. Això és per veu?
Això no és sardana, això és una obra.
Una obra,
sí.
Per coble i veu?
Coble i veu, més de soprano, sí.
I la darrera composició, home, que ja em corregiràs tu, Tortellà 1908, no n'has fet cap més de composició.
Sí, el Carnaval de Venècia.
Carnaval de Venècia, diríem que és un arranjament o és una composició?
Podríem dir que...
Composició d'arranjament a partir de...
És una composició a partir d'una melodia popular, anònima, però agafes la melodia i has de fer tot l'altre. Sembla que diguis, fan l'arranjament d'una cosa que ja està feta. No, s'ha de fer tot. Sí, però o sigui... fa servir una melodia, que després fas les variacions, però agafes aquesta melodia que fan servir els violins, que fan servir els flautes, que fan servir els trompetes, per fer com a obra d'alluïment, i vaig pensar, doncs, fes-la per Flaviol.
Ah, molt bé, molt estupendo. En poques composicions, per què, Marcel?
Perquè els sardanistes et demanen moltes... Quan comences en aquest món a fer una sardana, ja la primera, fins i tot la primera, abans de tenir-la feta, ja m'han dit, ja està, te l'estrenarem a l'aplec de Lloret. Vaig portar per provar un dia amb la copla, he intentat fer una sardana, vaig provar, i encara no estava acabada, vaig fer el curs i una mica més del tros del llarg, i m'han dit, això s'ha d'estrenar a l'aplec, ho farem a l'aplec de Lloret. I a partir d'aquí, totes les sardanes han estat demanades. I arriba un moment, doncs, que també fins i tot et demanen com han de ser les sardanes, si han de ser balladores, si no han de ser balladores, i vaig dir, doncs, vaig plegar, i
no has fet més.
I potser l'última, el Tortellà 1908, és la que sí que
vas fer...
La vaig dedicar, me la van demanar, però per dedicar-la amb el Manel Cederra, que és de Tortellà, i és una de les persones, dels compositors que admiro, i la vaig fer totalment una sardana molt lliure, sense cap mena de ritme de sardana, i aquesta va ser l'última. Sí que he fet molts més arranjaments, com per exemple l'estrena de la Gio Orquestra, per exemple el Girona m'enamora, vaig fer el bis final, no? Ho he fet a la sardana de l'any, també he fet arranjaments de Somni del Manel Cederra per orquestra, tenora i cors, o la Marinada, el mateix, i altres arranjaments que he fet per orquestra.
Però composició, dic, faig aquesta composició, sigui sardana o no...
En el món de la copla no tinc més.
No n'has fet més. La primera sardana, per què? Perquè a mi m'agrada moltíssim també quan la vaig sentir. Fins i tot hi ha un videoclip a TV3,
sí,
eh? Sí. Que sortirà una noia en una platja i tot això, és molt maca. Hi havia algun motiu o també te la van demanar?
Estava enamorat, home.
M'ho pensava, sí, jo no, mica, no volia dir-ho.
Sí,
eh?
Sí, era una mica la cosa aquesta, però he de dir que ja tenia ganes de composar per a cobla. I va ser l'excusa, doncs, perfecta. Sí.
Molt bé, molt bé. I després també hi ha Boirosa matinada, que em sembla que te la van demanar Riudellots.
Riudellots, el títol sí que el vaig poder triar, veus? I bueno, vaig posar... No, perdona. Hi havia la Boirosa matinada o Rius, Rieres i Rierots.
Ah, sí?
Vaig dir, prefereixo Boirosa matinada. A més, quan passes amb el tren, normalment veus la
boira.
El poble de la boira, sí, sí.
I després l'han llançat amb motiu de Ciutat Pubilla, llançat l'any 91.
Exacte.
Lloret, motiu dels 25 anys de plec.
Sí.
I Somni d'amor va ser una aposta que vas...
Sí.
Per concursar en el Ceret Banyoles.
Sí, el compositors joves, no entrava dintre la categoria, però dintre el compositors joves doncs vaig guanyar aquest primer premi, el primer concurs que em vaig presentar, i únic. I bueno...
Te la van premiar.
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs continuem i gairebé entrem al que és el 2014, que em sembla que tenim molta feina, no? Perquè ha començat d'una manera espectacular, no?
Uh-huh.
Tenim la celebració dels 30 anys de la Copla Sant Jordi, que t'estrenes aquest any com a director de la Sant Jordi. Has fet el segon aniversari de la Georquestra, que va fer obres de Tchaikovsky i Beethoven, si m'equivoco.
Sí.
Explica'ns una miqueta aquest inici de 2014 i quins projectes tenim per aquest 2014.
Sí, aquest 2014, a part del 30 aniversari de la Sant Jordi, de seguir com a direcció amb la Copla Sant Jordi, que és una de les tasques que després d'estar un any parat, després de deixar la ciutat de Girona, doncs va fer molta il·lusió, i a més amb la Sant Jordi es fa molt bona feina, molt bon ambient, i jo crec que...
I exigents.
Amb concerts molt cada vegada diferents, això t'exigeix molt, però s'aprèn molt. Amb la Georquestra, no cal dir doncs, que amb el segon aniversari van fer un pas endavant, perquè ja va ser una orquestra gran, podríem dir romàntica, amb el concert per a piano de Tchaikovsky amb el Lluís Rodríguez Salvà, que és un pianista de Girona, però que doncs, també ha estat, la seva carrera l'ha fet als Estats Units, i que no havia tocat mai
aquí,
de solista.
Catalunya.
A Catalunya sí, però a l'Auditori de Girona.
Ah,
amb orquestra no havia tocat mai. I la Sexta de Beethoven, per tant, ja va ser un concert molt important.
I també hi ha hagut aquests concerts amb aquest jove pianista.
Sí, la primera gira que hem fet de tres concerts amb el Michael Andreas Heringer. 12 anys.
12 anys.
12 anys.
Pianista extraordinari, no?
Pianista amb una capacitat impressionant. Tocant, bueno, de memòria, sense cap problema, mirant el director. A més, li vam estrenar una obra. Carai. Li vam estrenar una obra per orquestra i piano, una Carai. Polonesa en do menor. No sé, jo crec que se'n parlarà molt, ja se'n parla ara. I va ser l'excusa perquè poder fer una primera gira a Torroella de Montgrí, a l'Espai Ter, que amb una acústica impressionant també, a Olot, que ja havíem anat, i van cloure a Girona.
També hem celebrat la sardana de l'any, que penso que hi va haver una segona part espectacular. Oi?
Sí,
ens
sí,
expliques
sí.
Una miqueta com va anar aquí.
La primera part va ser les eliminatòries, exacte. I la segona part va ser amb la Georquestra, que vam interpretar una obra sols del Brutons, del Salvador Brutons. Després vam fer orquestra, tenora i cors, a la sardana Somni, i la sardana marinada.
Amb arranjaments de Marcel Sabater.
Amb arranjaments de Marcel Sabater. I van cloure amb Xavier Pagès una estrena
espectacular,
El crit del temps, per orquestra, cors i cobla, amb la Cobla Sant Jordi, i Ximés i s'ensorra a l'auditori.
Sí, sí. Va dirigir ell la seva obra?
Sí, sí, sí. El Xavier Pagès, un gran compositor i gran director.
Gran director.
I va fer una gran feina amb l'orquestra, perquè no era una obra gens fàcil, era molt complicada, i però el resultat va ser molt bo.
Bé, molt bé, un èxit així es va.
Sí, sí.
Bé, i què ens espera a partir d'aquest juny de Marcel Sabater? Molt de treball, moltes actuacions.
Aquest juny ara acabarem el curs escolar de l'ESMUC.
Com a professor.
I estaré una mica més relaxat, però ja estem... Hi van uns quants concerts com el de la Nina. També ja estem planejant el proper concert de setembre també a l'Auditori, i la temporada que ve, a part de les cobles que seguim fent els concerts habituals. I el que passa és que no puc desvetllar ni solistes ni repertoris, però estem a punt de tancar-ho quasi tot.
El Memorial Joaquim Serra també hi sereu, amb la Sant Jordi?
Sí.
Comentàvem l'altre dia amb Morlera, que el teníem aquí, que ha fet un arranjament del músic britànic Britten, d'aquella obra de Montjuïc, que ha fet un arranjament per dues cobles.
Sí, una obra que surt en... Britten va venir a Barcelona i va agafar uns motius catalans, sí. I és una obra molt... Per orquestra és una obra impressionant.
Es va sentir ja per banda, sembla que va ser el març, i ens va dir que pel Memorial Joaquim Serra doncs també es tocaria, per
perfecte.
Tant, també teniu feina, no?
Sí, perfecte.
Molt bé. Doncs Marcel, mira, hem acabat, no sé si voldries explicar alguna altra cosa, si ens hem deixat alguna cosa al tinter, si voldries matisar alguna cosa. Jo estic molt content que hagis vingut, que hagis fet aquest stop en aquí la teva vida, una mica així, doncs, atrafegada, no? Mm-hmm. Però ens agrada molt tenir-te tu i explicar una miqueta, doncs, la teva trajectòria, perquè, com penso, és important, estàs fent un treball importantíssim, molt, molt exigent, i bé, t'ho agraïm molt, aquesta aturada a Sant Celoni.
No, moltes gràcies a vosaltres. A més, aquí a Sant Celoni m'agrada perquè és el lloc que he vingut a tocar, que conec tant amb la Cobla Ciutat de Girona com amb la Sant Jordi, i ara de venir aquí doncs ja és tornar a casa més en ve de pas.
molt bé, estupendo. Doncs mira, si et sembla, que acabarem el programa dedicat a la teva figura amb el Carnaval de Venècia, interpretat per la Ciutat de Girona, i Marcel Sabater com a solista.
Molt bé.
I així acabem el programa amb música de Marcel Sabater interpretada per ell mateix.
Perfecte.
Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui, de retrats musicals, que hem dedicat el músic i compositor i director Marcel Sabater, i nosaltres us deixem amb la música seva i us emplacem ja fins a després de vacances. Adéu-siau, fins una altra.